Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingudes i benvinguts als viatges de Carlos Carlos. Avui tenim una visita molt especial i que ja feia temps que la buscàvem a l'estudi de ràdio del campus de Gandia. Ens visita Carles Dénia. Tot i que viu per terres catalanes, ell és precisament de Gandia, i aprofitant que està per ací uns dies de vacances, tot i que el programa s'emetrà d'ací unes setmanes de quan l'estem gravant, s'ha apropat fins a l'estudi per a fer un, diguem, una espècie de recorregut per la seva història i la seva vida musical. Benvingut, Carles. Vens d'una família d'artistes, mare escriptora, germà i pare pintors i il·lustradors, germana cantant, guitarrista. Com són aquests inicis teus en el món de la música en aquesta casa d'artistes?
Pues bueno, més o menys com ho has contat, encara que bueno, el fet fonamental és que sóc l'últim de cinc germans, no? I jo ja vaig vindre com aquell que no volia, no? Ja un poquet a última hora, no? I entonces, pues bueno, això va ser una sort en el sentit de que pues els meus quatre germans majors, pues tots eren aficionats a la música, cada un en les seues coses. Entonces jo d'ahir ho arreplegava tot, no? Ho arreplegava absolutament tot, que eren moltes coses, no? Moltíssimes coses diferents de música molt variada. Després, bueno, Eva, que era la que més, realment la que més afició tenia per la música i tot això, pues va ser la que més em va influenciar això, la que més em va animar a cantar, a la música, en tot això. Jo ho recordo això molt, molt, molt intensament, no? De quan cantaven de xicotets les cançons dels Beatles o de jo què sé, o de qualsevol músic o cantants valencians o del Tall o Joan Baez o jo què sé, és que te podia donar tants noms que no s'acabaria mai, però moltíssimes coses, no?
Als 11 anys ja tocaves la bateria, però després et passes a la guitarra i al cant.
Jo ja de xicotet ja tenia il·lusió i tal, i m'agradava la bateria i tot. Me'n recordo que anava als assajos d'un grup que es deia Estrès, Sacres, de Palma, que estava el Vicente Aballo, ja que no està entre nosaltres, no? Però que ell va ser també una referència molt gran. I llavors jo anava allí als assajos i em posava allí, quan s'anava a pixar el bateria, me posava jo allí a tocar la bateria. Entonces va haver recordo l'ocasió de que n'hi havia una orquesteta de ball que estaven muntant i em van preguntar si volia tocar, i jo, clar, em va fer molta il·lusió. No tenia bateria, clar, tenia 11 anys. Total, que vas trencar la vidriola i em vas comprar la meva primera bateria quan vas tindre 11 anys. I vas fer un parell de concertets en l'orquestra, després vas tocar en algun grupet. Després, bueno, la guitarra pues sempre estava ahí. Jo, la veritat, molts detalls ja no recordo perquè fa tant de temps, no? Però el cas és que vaig entrar ja en alguns grups locals de Gandia, que van fer inclús gravar discos i tal, ja tocant la guitarra. I ahí se'n vaig jo començar amb tot això. Ja la guitarra, ja d'aixes coses, d'aixos grups locals, pues ja va passar en un moment donat, quan jo tenia uns 17 anys o això, a plantejar-me ja a viure de la música, no? I pronte ho vaig començar a aconseguir, no?
Diguem que tu vius entre tres mous musicals, per posar tres etiquetes.
És molt complicat explicar tot això. Sí, sí.
Una part és la banda del jazz, l'altra el flamenc, sí. I per l'altra banda el tradicional. Si volem posar tres etiquetes per a situar-nos.
Molt bé, molt ben posades.
Diguem que la primera i principal és el jazz. Com és aquesta connexió, si recordes tu en algun moment que digueres?
Vale, bueno, ve a partir d'ahí... Bueno, sí, sí que n'hi ha punts importants, no? Quan després d'esta etapa que t'he dit de tocar en grups locals i tot això, jo me'n vaig anar... bueno, va vindre l'època que va vindre Graham Foster a Gandia, val? Uh-huh. Que això va ser una... Això va ser una revolució, no?, pa tots, no? Entonces, de la nit al dia... ens van tots flipar amb el blues i tot això, no? I va ser, però molt, realment un impacte molt fort així en la comarca, no? Per a un mogolló de gent jove. I res, bueno, a partir d'ahí, pues, les meues ja inquietuds ja van rodar com una bola de neu, no?
I en aquest moment te'n vas a Holanda, més o menys.
No. Abans ve l'època que vaig viure a València. Em vaig anar a València... Vas decidir que volia estudiar jazz, no?, a partir del blues i tota la cosa de Graham, pues va aparèixer el jazz, va tal... Bueno, vas començar totes aquestes inquietuds. Me'n vaig anar a València a estudiar en Carlos González i en Joan Soler i en guitarristes molt, molt importants de València, no? I ahir pues, em vaig encarar per anar-me a Holanda a estudiar al conservatori.
I què trobes allà a Holanda?
Pues trobe... com vols dir? Que trobe...
Què vas trobar allí que...
Que em va fer anar cap allà. Sí. Va ser més una... jo vaig assistir a un seminari amb el pianista Barry Harris, un pianista americà... de l'època de Charlie Parker, un home molt major ja, molt gran, però molt que tocava molt bé i era un gran pedagog, no? I bueno, parlant sobre on anar, on poder estudiar millor i tal, ell va recomanar el Conservatori de la Haia en Holanda. De fet, ell anava tots els anys i feia un curs de 15 dies allí en el conservatori. I bueno, a mi em va treure... Ell no era molt partidari de Berkeley, per exemple, de no li agradava gens aquesta escola i pensava que allò era un puesto molt millor per estudiar. Jo vaig seguir el seu consell, vaig fer la sol·licitud per ingressar al conservatori, vaig fer l'audició, em van acceptar i me'n vaig anar a viure a Holanda.
I allí què descobrisses?
Allí descobris ja tot... Ahí és quan faig tots els descobriments de la meva vida, no? Tot ahí és on vaig jo... Ahí és on em vaig jo fer, no? Vaig acabar la carrera allí, vaig a posar ja a treballar i ja, bueno... això ja, diguem que ahí ja solapa tota la part del cant. Ahí ja apareix per totes les meues inquietuds del flamenc i del cant. A mi el cant, jo he cantat molt de xicotet i he sigut molt cantaor des de els primers anys de la meva vida, no? Des del bressol, diguem. Però, clar, després la meva carrera em va portar per un altre lloc, no? I bueno, això ja va solapant-se en aquesta època, però bueno, ho dic com a, per intentar explicar tot això que és tan intens, no?
I allí el flamenc ja el portaves un poquet d'ací o allí va ser un moment quan...
No, allí és quan jo vaig entrar en el grup La Primavera, que és un grup de gent de la Fundació de Sevilla, de la Fundació Cristina Geren de Sevilla. Però bueno, si vols això t'ho explico després, que quan vaig arribar a Holanda jo el que vaig trobar va ser el conservatori, em vaig trobar un mogolló de gent i de que anava a fer el mateix que jo, no? I amb les mateixes inquietuds i em vaig trobar pues, un món allí que jo no podia ni somiar així, no? I van ser uns anys super intensos d'una... Bueno, d'una intensitat brutal, no? De dormir i menjar en la guitarra penjada al coll i va ser uns anys molt intensos, molt bonicos i molt, molt reveladors, no? No sé, molt estimulants, no? Per a un músic, per a fer-se. Això va ser la clau de tot, haver-me'n anat. No?
Ara voldria escoltar un tema, no te'l vull presentar, i vale. No sé si toques la guitarra, si cantes, crec que cantes. Vull que l'escoltem, és un disc, no sé si també va ser productor, no ho sé molt bé el que va ser.
No tinc ni idea de lo que estàs parlant.
Jo te'l poso i a partir d'ahí me contes què escoltem.
Val.
Què és, Carles, això?
Pues això és un disc que es va fer, pues, pot ser, vora, fa vora 20 anys.
Any 2003.
2003, això farà pues, 15 anys, no?
Uh-huh. Més o menys.
Més o menys, sí. Pues això és un disc d'un grup que es diu Labrienco, però jo, si no recorde mal, en aquest tema precisament no participe, no estic segur, eh? Jo crec que el que canta és Olayo Jiménez, crec. En esta cançó, però...
I en quin participes tu?
Jo, d'aquest disc, no ho recorde. Aquest disc és Labrienco, no? Es
sí,
diu
Labrienco,
el títol del disc també, no? Jo no ho sé, no ho sabria fa massa temps. Després, amb este mateix grup, sí que recentment, farà 3 anys o una cosa així, vas participar en un disc que... ara no recordo el títol, de l'Abrienco també, que sí que participa en diverses cançons ja posant lletra. Jo sé que ahir vas fer, crec que, alguns coros i algunes coses. Va ser de les primeres coses de flamenc que vas fer jo, no?
Sobre el flamenc, que diguem que és una d'aixes teues grans potes on estàs treballant, parles d'alguns dels teus referents, com són Pastora Pavón, Manolo Caracol o Enrique Morente.
Clar.
Com els coneixes?
Uf, com es conec, pues, perquè jo quan em pica una curiositat d'algo, no, la veritat és que intente buscar les fonts i intente buscar lo millor, no distraure'm, ja que has d'abarcar tantes coses a vegades, no? O el meu cas, que necessite eixa motivació, no? Entonces, quan tinc eixa motivació, entonces intente optimitzar el meu temps, no? que dedique a estudiar. Entonces, abans de posar-me a estudiar algo, intente buscar lo millor. Si vull estudiar la solea, pues me n'aniré a Juan Talega o me n'aniré a qui siga, no? O a Mairena o qui siga. Si vull estudiar els cantes de Levante, la Taranta, la Minera, la Cartagenera, la Levantica, tot això, pues me n'aniré a Pencho Cross o me n'aniré a algun d'estos de la Unió. Si vull estudiar la Seguirilla, pues me n'aniré a Manel Torre. Si vull estudiar els fandangos, pues passaré per Caracol, segurament, per els fandangos caracoleros. La Petenera, la Niña de los Peines, la Seguirilla, la tal. N'hi ha que... Entonces, la veritat és que jo, amb el flamenc, en un moment donat em va pegar una picada d'aquestes que dius tu que no te la lleves de damunt, i van ser uns anys també d'una intensitat brutal, no?
Pel que expliques en les entrevistes, no només t'interessa la guitarra, que la toques en la part flamenca, no només t'interessa el cant, sinó que alguna vegada, no sé si ho has provat, però també t'interessa la part del ball i la part del tablao.
Sí, clar, també he fet tablao, no m'he cremat en un tablao, però he fet puntualment tablao, que m'agrada el que és cantar per al ball, m'encanta, no? M'encanta perquè és l'escola per la que tot cantaor ha de passar, o sigui, això és la universitat, vull dir, l'estudi és molt important, tot, estudiar els cants i tot això, però necessites, en el flamenc hi ha una cosa que és fonamental, que és el compàs, no? I el compàs, això ha de tindre, has de tindre-ho completament assimilat, i això només s'assimila en el tablao, s'assimila cantant per al ball, o el tablao o cantant per al ball, en qualsevol cas, no? I això sí, molt, molt important, vull dir-te, és essencial, sense això no et pots dedicar a això ni acostar-te a una cosa.
També has participat en projectes de polifonia Honda. Què és això?
Això va ser fa poc, relativament poc, fa un parell d'anys, amb la cantaora Alba Guerrero, cantaora de Barcelona, que va fer un projecte de polifonia en cants flamencs. I entonces cantàvem a tres veus a quatre veus, i fem, pues, això, polifonia en cant flamenc, però autèntic, o sigui, soleà, seguirilla, fem la seguirilla amb el macho de Manuel Molina, fem el garrotín, fem diverses peces, no?, arranjades per a Alba, i la veritat que va ser una cosa bonica també de fer, interessant, sí.
Durant els anys 90... Estàs en Holanda, com has explicat, descobrisses el cant i comences ahir ja a treballar-lo, però fins a l'any 2008 no publiques el teu primer disc com no, el teu nom.
Home,
què passa en aquest temps?
Que en aquest temps estic estudiant. Vull dir-te, en l'any 95 me'n vaig a Holanda a estudiar. Acabé la carrera en el 2000. I jo ja, quan vaig acabar la carrera, jo és quan estaves començant a cantar professionalment el flamenc, no? I a banda, dedicant-me professionalment a la guitarra de jazz també. I ahir això va ser també ese punt d'inflexió on jo, en un moment donat, vaig decidir que m'havia cansat no em veia com un músic de jazz la resta de la meva vida, perquè pense que la corrent jazzística que en aquell moment hi havia, en un moment donat va deixar d'interessar-me, no? I en canvi el cant i el ball i tindre l'oportunitat d'anar en la primavera en este grup que era que venien figures joves de Sevilla, de, pues això per mi va ser un descobriment i un al·licient a la meva vida musical total, i em vaig clavar de cap. Vaig decidir que, bueno, tota pedra fa paret. Entonces, tot el que havia après a mi després m'ha servit per a lo que desembocarà finalment tota esta història, no?
I això que dius, este moment d'entrebanc en el jazz, ja t'has tornat a retrobar amb ell o encara estàs...?
No, jo... M'encanta des de la distància. M'encanta des de la distància. Acabo de fer participar en el disc d'Albert Sanz. De la...
Després parlarem
d'això, val?
Sí, sí, sí.
Però vull dir que quan tinc oportunitat és molt gratificant, no? Però no ho veig com un mitjà d'expressió que jo puga considerar com a definitiu per a mi. Ni... No.
Què passa l'any 2008 i com sorgeix la necessitat de publicar este disc de Tan alta com va la lluna?
Ahí és on va desembocar tota aquesta història, no? El cal flamenc no només em va dur al flamenc de per si, sinó també interessar-me per la música tradicional valenciana, que jo, pues bueno, per casualitats de la vida vaig, bueno, i buscant també i intentant informar-me, pues vaig trobar una persona que em va donar una primera informació de sobre tota la música tradicional valenciana i tot el que passava i tota la seva familiaritat, tot el seu parentesc amb el flamenc, no? I jo pensava que això...
Qui és esta persona?
Bueno, esta persona és un membre d'Amadeu, d'Urbalia Rurana, que van coincidir en un lloc on donaven classes de guitarra i el vaig conèixer allí, un tio molt simpàtic i molt, molt bonico. I bueno, pues parlàvem, ell sabia que a mi m'agradava el flamenc i tal, i bueno, això estic parlant-te d'abans d'anar-me'n a Holanda, eh? Estic parlant-te de quan jo tenia... 18 anys estic parlant, quan jo tenia 18 anys, o sigui que el meu interès pel flamenc i pel cant tradicional ve d'abans de tot això, mm-hmm. encara que no ho vaig posar en pràctica fins a molt després, no?
Quan parles dels teus referents de la música tradicional, parles de la xata de Godella, el moll...
Sí.
Qui són? Què representen i com vas arribar a eixa font?
Sí, això és més fàcil d'explicar. Això és l'època daurada del cant d'estil valencià. No? Ahir estem parlant de cant d'estil més de música, que música tradicional, que són, diguem, que són dos mons dins d'un mateix món. No? Entonces, en el cant d'estil n'hi ha unes gravacions que són molt importants, que és la Fonoteca dels Materials, que d'on iniciat unes joies que s'han publicat en discos i en llibres, que és una meravella, la veritat. I aquestes són les fonts de les que, a través de les quals jo crec que la majoria de la gent hem aconseguit escoltar aquests mestres d'aquella època, no? D'ahir jo això vaig dir, això és la font que tenim. Jo m'identificava més amb aquest cant que amb el cant d'estil més modern, i aleshores jo vaig dir, així està l'ABC, i això és el que jo m'he d'estudiar. I m'ho vaig agarrar i m'ho vaig estudiar a consciència, no? I li vaig pegar moltes voltes a la fonoteca, tant en el cant d'estil com en música tradicional, i vaig buscar, i vaig rebuscar, i vaig seleccionar, i vaig filtrar, i van ser uns anys que jo crec que vaig... aconseguir fer-me una idea de com... de què és aquest cant i quines són els tres fonamentals, i a partir d'ahir es va treballar a consciència, sí.
Anem a escoltar un cant de batre que s'inclou en este disc de Tan alta com va la lluna.
Sí.
Anem a escoltar el cant de batre Jo no cante per la veu. Thank you.
Catalina li diuen, Catalina li diuen, i ella no plora. Si es moró se l'emportaren, ai, si es moró se l'emportaren a Oriola. Jo no cante per la ve ni tampoc per la seguida. Cante per un amic meu que per mi ha perdut la vida. Jo no cante per la ve
Continuem ara parlant amb Carles Denia. Defineixes dos tipus de discos, els d'aprenentatge i els de creació, fantasiosos. Este disc que abans hem escoltat és d'aprenentatge?
Pues jo diria que sí, però quasi que té ingredients una miqueta també de l'altra qüestió. Per exemple, bueno, suposo que voldràs parlar dels discos cronològicament, és possible, però bueno, en este cas si digueren que és un disc d'aprenentatge amb elements d'experimentació.
I quan parles d'un disc d'aprenentatge, a què te refereixes?
Em refereix a tornar a les bases, a les bases, i sobretot a fer les coses de manera més de reproducció, no? De reproduir uns cants que ja estan fets. I sobretot d'agafar material rellevant, no? Agarrar material rellevant i original i reproduir-los amb la meva pròpia, diguem, idioma, no? Però sempre com un aprenentatge, com agafar coses antigues, coses que jo crec que tenen un valor i que m'agradaria posar en un disc i aprofitar per anar al fons d'aixe cant, estudiar-lo bé nota per nota i fer un estudi i després fer una versió pròpia d'això. Això és el que jo considero d'aprenentatge, no? Perquè tornes a les fonts per agarrar material nou que tu vulguis desenvolupar, no?
En canvi, tenim uns altres discos que són de creació, fantasiosos,
sí,
com per exemple el de El paradís de les paraules. Què vol dir això de creació? A vegades
bueno,
parles que t'avorrixes.
Bueno,
no sé si seria la paraula.
Com has dit?
En alguna entrevista que comentaves que t'avorries o...
No que m'avorria, simplement que es retroalimenta un tipus de disco amb l'altre, no? Per això vaig decidir que a lo millor voldria anar alternant una mica per a jo mantindre la motivació intacta, no? Entonces, els discos que he dit d'aprenentatge em serveixen de font d'aliment, no? No tinc que... fer un disc dels altres, del tipus creatiu, és... bueno, el procés creatiu és més dur. És d'estar molt tancat i pensant i composant i fent, i això necessites molta energia. Jo crec que aquest tipus de discos, si es fas en motivació plena, no?, prenen moltíssima energia, te'l xuplen moltíssima energia. Jo crec que si em fera tres o quatre seguits d'aixos, jo crec que al final me n'aniria, posaria una horta a la porta de ma casa i em dedicaria a l'agricultura, no? Perquè sí que el xupla molta energia i el deixa molt... Necessites un altre tipus de disc que per agafar noves coses, retrobar-te amb les fonts per a tornar a reinspirar-te, no?, i poder crear de nou. Entonces, és una estratègia per a mi important, perquè jo tendisc a això que has dit, és veritat, me puc avorrir de les coses, entonces necessite sempre buscar algo nou per a reinventar-me o per a tindre una nova motivació, no?
La selecció dels músics que n'hi ha en este disc, jo diria que és brutal. No sé si he de dir lo millor, però n'hi ha una selecció bastant important. Qui te va acompanyar?
En el Paradís de les Paraules.
En el Paradís de les Paraules.
Puh, en el Paradís de les Paraules va ser màgic, no? Perquè sí que ja tenia un elenc de músics que crec que era molt adequat a eixa circumstància. No estan... A veure, anem a fer comptes. Està Efren López, està Aleix Tobias, està Guillem Aguilar...
Tato Valrentero.
Tato Valrentero, està Albert Sanz, està Mario Mas... Sí, estan tots.
Com els reunisses?
Pues bueno,
que els contes?
Es conte, bueno, ja, jo crec que quan es vas tindre que contar van ser més en el disc anterior, perquè jo era el primer disc, jo havia arribat després d'11 anys de viure a l'estranger, vaig tornar, a mi no en coneixia ningú, bueno, coneixia molta gent, però no en este circuit, no? Sinó en el circuit del jazz i això. I entonces ahí es com vaig tindre jo que contar tota la pel·lícula, però este disc va ser més senzill, ja venia jo... Amb una miqueta de bagatge en la maleta i ja la gent ja, perquè el Tan alta com va la lluna, pues va ser un disc que va tindre prou repercussió i això em va ajudar després a poder arribar als músics més fàcilment, no? I vaig tindre que buscar, volia una idea, un grup de músics que fora molt... molt heterogeni, no? Que vingueren de mons molt diversos i que s'ajuntaren i que fèrem una cosa exuberant, exòtica, una cosa diferent, no? I bueno...
I ahí reunir-hi a gent que venien des del món del folk, al millor pot ser sí. De la recreació més tradicional, que sí, pot ser senyor. Efren...
O Tobal Rentero, sí. Efren més una cara més moderna d'eixe món, després estava Albert Sanz en el jazz, després venia Aleix Tobias de la música tradicional, però moderna també, un percussionista que és el millor que n'hi ha...
Ahí n'hi ha un tema que dius que era un jonc emocionant, que sí. Dius que este disc, esta peça va ser la que va fer, no sé si esclatar el disc o...
Bueno, va ser crec que la primera. I ese disc jo me'l vaig disfrutar molt. Me'l vaig disfrutar molt perquè els poemes són una canya i...
No ho hem dit, però els poemes són una adaptació de Josep Piera.
De Josep Piera. I són els poetes andalusins valencians de l'edat mitjana, que jo quan vaig veure pues, pensava que seria ai, el nostre senyor i tal, alà, cataplum, cataplim, i resulta que no? I és tot el contrari, és un poemes hedonistes que parlen de tot, des de exalta la natura, l'amistat, exalta l'erotisme, exalta... el vi, la bona vida, el bon menjar, el bon beure i el bon de tot, no? I em van atraure molt aquests textos i a partir d'ahir va eixir el disc.
Sí. Anem a escoltar este Era un jonc emocionat.
Era un jonc emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut i l'embriaguesa vinclave. Thank you. els seus llambrets de gazela i el seu coll de cérvol blanc, els seus llavis de vi roig, les seues dents de bromera. Ai, mare, 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 va trontollar i el seu vestit brodador ja era un punt d'estels que entrellaçaven la lluna, que entrellaçaven la lluna. No. Amb una túnica d'abraçades i una túnica d'abraçades. Que la mà, ai, que la mà de l'aurora va esquinçar. Que la mà, que la mà de l'aurora va esquinçar.
Era un jonc emocionant del disc El paradís de les paraules de Carles Denia. Deies que este disc, en una entrevista deies que l'havies tornat a escoltar després d'haver-lo gravat, que discs anteriors no t'havien deixat tant i no l'havies tornat a escoltar.
Sí,
continues escoltant-lo.
No, no és que continuï escoltant-lo, és que jo crec que és un disc que vaig ser com jo volia, no? Totes les dificultats que té traure un disc sempre, no? Però era el que jo volia fer i entonces l'escolte content, no? Els altres sempre em costa més perquè això no era, no tenia que haver sigut a Xina, tal. De tots tinc, però d'este disco vaig ser com jo volia. A banda, és que aquest disco sóc jo. Ahí, això és de tot el que... Totes aquestes coses que hem estat parlant desemboquen a això. Això és el meu món. I són aquests discos que dies de creació és on és el meu món autèntic. I l'altre és també... és meu, però ahí és on es reunís tot, no? Ahí està tot en aquest disco, tot el que jo està parlant, que he estudiat i que és tan llarg d'explicar i tan complicat, no? Però és més fàcil fer-ho que contar-ho.
Anem a escoltar ara un àudio i me dius qui és esta persona que anem a escoltar.
He après moltes peces, moltes cançons del repertori nord-americà fabuloses, no? Uh-huh. O sigui, és una música increïble, no? Per a mi és un poc la base que m'ha format com a músic, són les cançons que jo he après, no? A les cançons està tot, estan les melodies, estan les harmonies, però sí que és cert que quan, que jo, quan he tocat aquesta música, mai m'he acabat de sentir jo mateix, no? I això crec que és perquè jo no sóc nord-americà, no? I no he viscut l'època on s'ha escrit aquesta música, que, bueno, que no té per què ser un inconvenient, no? Però la veritat és que quan he tocat peces, diguem-ne que va ser un poc el començar a tocar amb Carles Denia al seu disc, que me vaig adonar compte de que m'arribava molt més, pues això, les coses que en la meva llengua o en castellà, i coses que són més properes a mi, per lo que siga, no?
Qui és Carles?
Oh, és Albert Sanz, tio.
Este és l'àudio d'una entrevista que el vaig tindre ja fa uns mesos.
Oh, que gran. Pues és Albert Sanz, que és un geniazo total del piano i de la música, i bueno, per mi és un honor molt gran que diga això, no? Però molt, molt gran, perquè és un tio que admire i que, a banda d'això, el que més m'agrada d'ell... Bueno, a banda de que anava a comentar-te que la cançó que has posat abans hi ha un pedazo de solo en el jonc, que és una meravella, que és una cançó, el solo, no? I jo l'admire moltíssim, sobretot perquè és un músic de jazz que basa la seva música... Sa mare és una gran cantant i ell crec que disfruta molt en les cançons perquè crec que les ha mamat des de xicotet. I això marca a un músic. Això marca un músic i sobretot marca un músic de jazz. Marca la diferència. És increïble. Jo l'admire molt i estic molt content de ser amic d'ell.
I aquesta relació que estableix ell entre la música d'ací i la música nord-americana que parla ell, també ho veus així, no? O ho veus d'una manera un poc diferent?
Bueno, és que ens moguem en terrenys diferents, no? I cadascú fa la seva interpretació de les coses. No sé, jo crec que tenim moltes afinitats. Cadascú fent lo seu, crec que coincidim en lo essencial, no? Que és la necessitat d'emocionar i la necessitat de la melodia en la música i la necessitat de que aquesta música traspasse i que emocione. Que és el diguem, l'objectiu de qualsevol artista, no?
Anem ara a passar a un altre disc, L'home insomne. Comences el disc en la tradició malentesa. És una tota declaració d'intencions. Crec que així alguna vegada ja l'hem escoltat i comentat en aquest espai. Però quina necessitat tens tu de dir eixa...
De donar pel sac.
De dir eixes, vale, paraules. Algú t'ha criticat?
No, anem a veure... no és, diguem que este, per començar, això és un disc, diguem, purament del que havíem parlat abans, no? D'estudi. És un disc que és... Jo volia fer una crítica... Ha passat algun episodi que sí que el tenia jo pendent, no directament contra mi, que també algun, no? Bueno, jo he tingut, en la qüestió del cant d'estil, la música tradicional, he tingut la immensa sort de que la immensa sort, l'honor i també no sé com dir-te, he d'agrair moltíssim a la gent del món tradicional i del cant d'estil, que en la gran majoria van acceptar la meua entrada com si fos un elefant en una catxerreria, diguem, no? I crec que va ser, en general, va ser una cosa que molt sonar quan va eixir el Tan alta com va la lluna en el món tradicional, no? Va sonar molt, va obrir moltíssim debat i moltíssima cosa, però sobretot va tindre una quantitat d'adhesions en aquest món molt gran, no? Moltíssima gent que em dia quina falta feia de donar-li això a un menetjor, tal... Jo no sé quin va ser el meu, diguem... no sé el que jo he aportat o vaig aportar en aquest moment, serà el que siga, però la veritat és que vaig tindre l'adhesió majoritària d'aquest món, val? Entonces, bueno, n'hi ha un sector xicotet, però com els gossos, no?, que són com els pequinesos, que si són xicotets els lladren molt, pues sí. Pues vaig ir a... Estic parlant de dos o tres persones que van no només contra mi, sinó contra prou gent, no? Inclús han passat alguns capítols un poc desagradables en coses de... Però, en fi, no ve a cuento ara. El cas és que jo...
Però jo em referia que això sí que existís, que tu com si greu ho has notat en les teues...
Existeix, existeixen, jo és que no ho he notat en els meus carns perquè no m'arriba la carn, perquè jo no tinc en compte aquestes coses, no? Però sí que volia fer una declaració d'intencions de lo que jo pense d'això i vaig aprofitar este disc perquè pense que si tu fas una crítica en este sentit ha de ser des de la plaça, no? Des del burladero, no? Uh-huh. Entonces jo volia baixar, fer un disc d'este tipus sense concessions, disc tradicional totalment i fer la crítica des d'ahir. I vas fer un parell de lletres gracioses, igual com les Albaes de Castelló, que també és una crítica més extensa i més esmolar, si cap, no? I vaig aprofitar el disc per a fer-les i vas fer eixa cosa, eixe exercici de llibertat d'expressió i ja està, i no té més. No...
Esta part de crítica, n'hi ha una cançó que dius que podríem dir que és un poc política, que és L'home insomne.
Sí, és una crítica social que vaig fer puntualment, perquè sempre ho dic, que jo no mescle això. Ni tan sols m'agrada... No m'agrada mesclar-ho, en realitat. No? M'agrada que eixe món de la música, que siga la meua bambolla on ahir... No entre res infecte, diguem, no? Entonces, això, pues bueno, parlar-ho des d'ahir, no?
Jo l'any passat vaig estar en el concert de presentació d'este disc en Tavernes de la Valldigna.
Sí.
I en lo que jo vaig veure, lo que jo vaig sentir, més que veure en aquell concert, va ser un moment màgic. I volia preguntar-te per la relació que estableixes tu en els músics a l'hora del concert, del directe. Un dels moments... per a mi, més màgics, més brutals que jo he vist en un concert en directe, va ser la interpretació, l'inici de la Malagueña de Barxeta amb el solo de Pau Figueres.
Sí.
Què li digueres?
Què li diguera perquè tocar això?
Sí.
No, a veure, això... Pau Figueres és una cosa impressionant, no? Ell, la música estava escrita, jo tota la música l'escric i la dona als músics escrit... escrita i però clar, a mi el que m'agrada és donar-la escrita no per a que siguin fidels a la partitura, sinó al contrari, per a que agafin aquesta partitura i l'expressen a la seva manera o que si cal que canvien el que siga i tal. Pau el que fa ahí és pues, una interpretació meravellosa de tot això perquè té una imaginació, un gust i un so i una... tot que és una passada, no? Entonces, no, jo no li tinc que dir res, al contrari. Quan escolte el que fa, l'únic que faig és fer-li la ola. Clar.
Me referia a aquesta part que dius tu que els dones les partitures i a partir d'ahir ells s'expressen, no?
Sí, clar, intente que això... Jo si veig que és només tocar la partitura, pues la veritat és que no... crec que em falta aquest pas de posar la personalitat de cada músic en la interpretació d'aquest paper, no?
El disc en general de L'home insomne per a mi és una joia espectacular, però jo destacaria, si no crec que destacar alguna de les cançons que per a mi més m'han quedat l'espineta clavada, és La petenera, que està inspirada en Pastora Pavón.
Clar, La petenera és una cosa que és originalment andalusa, com moltes coses que tenim en el nostre repertori de música tradicional. Aleshores, la petenera valenciana, que n'hi ha bàsicament dos més conegudes, la de la Safor, la de la Costera, pues són com eren originalment les andaluses, que eren música per a ballar, no? Es feia en la intenció d'un ball, a ritme i ràpid. En la petenera andalusa va haver un moment en què va Pastora Pavón, La niña en los peines, que el gran geni del camp flamenc, sens dubte, pues ella va agafar la petenera i la va parar, diguem, la va parar per a fer-la més música, o sigui, un cant per a escoltar, per a cantar, no? I, bueno, jo inspirant-me en això vaig fer la meua petenera de la Costera de la Safor molt a la meua manera i molt inspirada en la petenera de Pastora Pavón.
I aquesta relació que tu dius que estableixes entre Andalusia i el País Valencià, com ho vius?
No, no, jo no establisc una...
Bueno, relació, sí que estableixes una relació entre el flamenc i la música tradicional.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, en ese sentit sí. És, però evidentment, és que no només entre el flamenc i la música tradicional, entre la música, diguérem, de tradició de la península ibèrica, o més, diguérem, més de la música tradicional espanyola, diguérem, del folclore espanyol, com això de García Matos, la col·lecció, bueno, que ahí és un, això és un exemple meravellós de veure com ha viatjat tota la música, que és increïble veure com la música ens dona més informació cultural o de, com explicaria jo, d'un espai geogràfic que la pròpia, les pròpies divisions físiques del mapa territorial, no? Veiem com la música totes aquestes fronteres les diluïs i ahir n'hi ha una mescla on cada frontera amb l'altre és una cosa molt gradual, no es poden marcar línies, i en el cas de tota la, diguérem, el repertori ibèric de la música tradicional i folklòrica, això bevem tots d'unes fonts comuns que compartim i que passem d'uns llocs a altres mitjançant el devenir de la història, no? Direm.
Anem a escoltar la Petenera.
Thank you.
este món ara i per sempre. Este món ara i per sempre vulgarà jo o renegar i renacerà algun dia a ser algún día y en un món de veritat des de món ara i per sempre jo volguera renegar. Ai, 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 ai.
La petenera de Carles Dénia. Anem a canviar ara d'un altre registre i he vist així en el currículum que també has fet algunes incursions en el món de l'òpera.
Hòstia, lo que faltava. No, home, això sona... Està bé, però no, no és això. Simplement que he participat com a cantaor de lo que jo faig en coses d'òpera, efectivament. Tant en... Ara, de fet... Pronte vaig a fer per segona vegada una versió moderna de Carmen, de Bizet, on està Escamillo, és el meu personatge, i jo ahir lo que fem una versió moderna amb una adaptació de lo que és la melodia de Bizet per al meu registre. No és que em posi jo a cantar de baríton.
No, 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 però...
Sí que però efectivament són... sí, són coses i de fet no és l'única cosa que he fet. He fet també La vida breve...
I què s'aprèn fent aquest tipus de... Perquè suposa que el grup de gent en el que estàs treballant no té res a veure.
Bueno, sí, perquè n'hi ha un... Diguem, n'hi ha un... és una orquestra reduïda, més un ensemble de flamenc amb ballaora i tot. O sigui que són... Diguem que són projectes on es combinen mons diferents o es troben... mons diferents, si n'hi ha algú que fa de nexe, d'unió entre això, que en aquest cas pues, és l'arreglista o qui estiga al front d'això, no?
Un altre d'estos altres projectes que jo vaig tindre el plaer de veure en Manresa va ser el Coetus.
Ah, sí.
Més de quasi vora 20 músics damunt de l'escenari.
Sí.
La màgia que se diu ahí damunt d'aquest escenari, jo
sí, sí.
No ho sé, és una cosa molt especial.
Sí, sí, això és una bomba, això és una bomba. Això és un grup de percussió ibèrica que ja té 10 anys en aquest moment. Era el grup on cantava Eliseo Parra, que ja, i he passat jo en guany a substituir-lo. I és increïble, o sigui, el que es munta, tu si vas veure lo de Manresa, doncs... Pues, en Manresa i els últims que hem fet són que, com si s'acabara el món i és molt bonic, és una música super canyera i super...
Però n'hi ha espai per a tots, vull dir, n'hi ha espai per a improvisar per a quasi cada un dels músics.
Sí, sí, i n'hi ha una n'hi ha una cosa en l'escenari que es munta entre tots i tenim moltes afinitats personals també, entonces mos ho passem, tots som tots molt hippies ahí i mos ho passem molt bé, no? I bueno, jo soc més punky, eh?
I després, per exemple, n'hi ha un baix, però crec que n'hi havia un baix, també n'hi havia un saxo, crec un...
Sí, sí, n'hi ha dos pitos, n'hi ha baix, n'hi ha guitarra i la resta pràcticament són instruments de percussió.
I les altres dos veus que t'acompanyen?
I exactament, i les dos companyes, sí, sí.
I... Haveu fet ahir part del repertori, és principalment del de Coetus, però també heu fet una part d'alguna coseta teua.
Sí, 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 però estem, ara diguem que tenim meitat i meitat del repertori antic i estem elaborant el repertori per a fer un nou disc que en principi s'havia de fer a finals d'any, el que passa és que no sé si això es podrà fer per qüestions d'agenda, o si no es farà a principis de l'any que ve. I bueno, estem fent, reconstruint el repertori i adaptant-lo a una etapa, una segona etapa, una segona part de Coetus, no? Després d'amb Eliseo haver tocat molt el folklore castellà d'una manera més de reproducció, diguem, no? I d'uns arranjaments més moderns, ara el que estem fent és combinant aquesta part de tradicional d'agafar peces antigues i refer-les amb una tasca d'intentar rebuscar-nos a nosaltres mateixos per a trobar ja una direcció pròpia de Coetus que siga una fàbrica de música, no? Això és la diferència, diguem, entre aquesta etapa i l'anterior.
Després, tu també tens una part d'arranjador i productor?
Sí, sí, a mi m'encanta això, no? M'encanta gravar,
I què t'aporta aquest moment de la gravació del disc? Perquè no és el mateix que el directe.
Pues m'aporta una quantitat de mal de caps brutal, no? Perquè és una feina també molt dura, perquè és una feina de composició, però m'agrada molt el fet de que vinga pues, una cantant o un cantant o un que siga i em diga, vull fer este disc, tinc aquestes cançons... fes-me'l, no? I entonces pues, tens que fer tots els arranjaments, tens que posar-li tu de la tota la teua tot el teu segell, si entens, i però també respectar el segell del propi cantant o del propi grup que estàs produint, no? Després la producció té també distints graus, n'hi ha gent que ve i en diu... mira, aquestes són les meves cançons, fes-me un disco. O em diuen, mira, tenim aquestes cançons, vull que me'l graves només i que me'l mescles. I que en revises un poquet els arranjaments, no? N'hi ha graus i diferents. Aleshores, pues, tens que, en cada context, adaptar-te tu a això, no? I posar-te al servei d'algú. I sobretot el que a mi m'agrada és per també posar-me un poquet... En una part menys visible, no? Que això també és bonic, no? Posar-te on no te veu ningú, fer una feina que és un mare magnum, no? Com fer la producció d'un disc, això és una feina que és una animalada de feina que s'ha de fer, i posar-te ahí que ningú no tindré que donar la cara, això també és gratificant de quan en quan.
Però no dones la cara, però sí que dones la part musical de lo que sona el disc, que no és poca responsabilitat.
Dones la vida, perquè és el dic, és la mateixa feina que fer un disc propi, però en la dificultat afegida de que no pots anar on tu el passe pels nassos, no? Tens que tindre en compte més coses, i tindre en compte sobretot a l'artista que t'encarrega això, que és el que vol... i com has de respectar la seva presència, no? Com ha de ser el seu disc, no? No el teu, encara que poses també molt de la teva part.
Ara vas a publicar un nou disc que se financiarà a través de la plataforma Verkami en una campanya de microfinanciació. Sí. Conta'ns.
Pues bueno, és un disc que jo crec que ha de ser el disc més central de la meva carrera, no? Perquè jo crec que ara jo ja he consolidat un poquet quin és el meu el meu espai, quin és el món que m'he creat propi, que crec que a partir d'això és el que jo ara és la ferramenta essencial per a jo treballar. Entonces, bueno, te conté, és un disc que és el cant espiritual d'Ausias Marc, que és l'obra més important del poeta de Gandia, Ausias Marc, i que és un poema molt llarg, és un únic poema, serà una peça única, és un poema molt llarg i això té una dificultat molt afegida. Després és un poema espiritual, que es podia entendre com un poema religiós. Sí, ho és, però no exactament ni no només, no? Perquè, de fet, jo pues, no... El tema religiós no és que vingui a motivar-me molt, no? Però sí que s'ha de mirar més profundament el que és, no? És el principi de l'humanisme, és un poema, és un examen interior que es fa al poeta, no? I és una, al final, el tema que jo entenc que és la lluita de l'amor contra la por, no? A veure qui guanya, si la por o l'amor. Aquest és el tema essencial. Després és un tema... n'hi ha molts subtemes, no? És la desesperació, és la por a la mort, no? La mort eterna, no? I després és un poema que parla de la debilitat de la carn. I ell parla... ahir es parla de la passió, no? De com el poeta és incapaç de controlar la seva passió i la seva carn. I aquest és el tema, bàsicament, que jo agarre. Evidentment, ahir, a aquest poema tan laberíntic com és Ausias Marc, que és un personatge absolutament polièdric i estrany i és atractiu en aquest sentit, no? I ahir és on vull jo anar a fer un poema, una música oscura, una música inquietant, no? Però també poderosa, viva i passional, no? És una cosa molt densa que costaria un bon rato d'explicar.
Aquí molts adjectius, però trobarem aquesta part que ja trobàvem en la part del paradís de les paraules?
Sí, absolutament. Sí. Pot ser que més, inclús, més aventurera, si cal, i més... no sabria com explicar-te. És que jo t'ho explicaria amb una imatge, no? És la imatge del poeta... La imatge oscura del poeta, la imatge perversa i per una altra part, la imatge... també és una reflexió sobre la bondat, aquest poema. És una de les parts... n'hi ha una reflexió sobre la bondat, no? I ahir és un... Es monta una història molt polièdrica, molt oscura, però a la vegada exuberant, no sé, és un poema que a mi m'ha donat molt, a mi m'emociona molt, perquè es veu que és un tio amb unes vivències al·lucinants, no? Cosa que en molta poesia jo no trobo, i a les tres línies estic avorrit o estic inclús irritat, no? Amb alguna poesia, no? I jo crec que és perquè moltes vegades es falta substància i els poetes es troben, es comencen a buscar-li un enrevesament a les paraules que sense cap sentit, no? I en canvi veus poetes que en dues paraules el fan moure el cor, no? I Ausias Marc és un poema que és un poeta que és absolutament complex i laberíntic i que damunt t'arriba a la sensibilitat i a la pell. Entonces, ahí està tot, no? És una... ahí està tot. Ausias Marc és una immensitat, és un poeta gegant, és una personalitat absolutament increïble, no? I això a mi em toca, no? Aquestes personalitats estranyes, no? Originals, autònomes, com diria jo... independents, no? Perquè ell ho era, ell no era un religiós, al contrari, això és un cant a la impossibilitat d'ell de dominar la carn.
No, ja ho deia allò, de la car vol carn, no?
Exactament, exactament. La car vol carn. Sí, sí, és increïble, no? És... Ell és un apassionat i un aventurer. I a mi em va donar molt de joc per a fer la música que estic fent, que és exactament a Xina, no? És una aventura.
Moltíssimes gràcies, Carles, per vindre fins ací a l'estudi. I gràcies per contar-nos què podem trobar en este àlbum, que jo ja l'estic esperant. Bueno, si m'han agradat ja aquests tres discos que tinc damunt de la taula, ja no sé...
Pues este jo espero que siga el més gros de tots, perquè també tinc la intenció de que ja es acabi, que siga que després del disc això es transformi en un espectacle molt, molt interessant a nivell de moltes disciplines i moltes coses. I bueno, estem en el eixirà pront el Verkami, que espero que ens ajudi, perquè ja et dic que serà un projecte amb molts músics i amb molta canya. Serà molt canyero.
I ens has promès, no sé com diria la paraula, si es podies cantar, tocar algo als nostres micròfons, en què ens acomiadaràs?
Pues, mira, pues no ho sé. I si ho deixem pa quan m'assenten la caïra, lo que misca.
Val.
Val?
Val. Moltíssimes gràcies, Carles, per vindre fins ací a l'estudi i fer un llarg recorregut per la teua història, vida musical.
Moltes gràcies. Ja sé que és densa i és llarga i és intensa.
Interessant.
Però he intentat explicar-ho el més clarament possible.
Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Deixeu-vos de retraure amb les passions. Tres llàgrimes, per què critiqueu aquells com jo? Folls d'amor, si sentireu el que se'n faríeu per traure'm i este desig que jo no vull. Este desig que no puc, si sentireu el que sent, que jo no puc. Vosaltres sabeu del goig del son i els meus ulls no, aquells temps tan amargs i em priven del descans. Quin gust del son, que jo ja
Fins ací el programa d'avui amb Carles Dénia. Acabarem este viatge musical amb una proposta del concert del Festival Etnomúsic de València. que us venim recomanant en els programes anteriors. El pròxim 11 de maig passarà pel pati del Museu Valencià d'Etnologia un músic imprescindible en la música de reinterpretació tradicional i que personalment m'agrada molt. Ell és Davide Salvado. Us recordo la data, el pròxim 11 de maig al Museu d'Etnologia de València a les 8:15 de la vesprada. Fins la setmana que ve, no deixeu de visitar el nostre Facebook on trobareu informació complementària als nostres viatges i jo us deixo amb Davide Salvado i amb el tema que dona nom al seu últim disc, Lobos, a gaudir de la cultura.
I en què veño por aquí, non veño por facer mal. Veño por me a divertir con xente do meu igual. Con xente do meu igual. Ai, la, la, la. Y abre ya fenda, y abre ya fenda. Somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre ya fenda que beban, abre ya fenda. Estimaba de levar a un home a par de mí. A un home a par de mí. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Abre ya fenda, abre ya fenda. Xa non son nosos os corpos, son de quen entra, son de quen entra, son de quen entra. Abre ya fenda e que beban, abre ya fenda. Veño por aquí hoxe, non veño por ver paredes. Veño por ver os teus ollos que me estou estou revendo neles, ai, la, 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 ai, la, la, la. E abre ya fenda, e abre ya fenda, xa non son lobos os son bestas cegas, son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda que beban, abre ya fenda. son bestas cegas, abre ya fenda que beban, abre ya fenda.